Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Ai, senyor, en plena onada de calor. Com esteu, mosseguis? Molt benvinguts aquí, passant calor. Antoni, el Ludo i un servidor. Programa d'emergència d'estiu per suar la cansalada i, no sé, avui tinc un guió.
Tu tens aire condicionat, Tomàs?
Sí, tinc aire condicionat.
Jo a la sala en la que estic ara m'han exiliat per poder fer el podcast i estic sense aire condicionat. I, o sigui, no sé el que aguantarà el meu ordinador, eh? O sigui, perquè l'ordinador d'Antoni està, diguéssim, com a la UBI. Oi que sí, Toni?
Sí, sí, sí. Ja ha vingut el capellà, eh?
Bueno, ja saps, ja saps que el Toni... Li va bé perquè el Toni és a l'UBI Bankenovi, doncs ja hi està a la UBI.
Però jo estic a comentar una cosa sobre els MacBook Pros. O sigui, jo tinc l'últim MacBook Pro Intel que es va fer, el MacBook Pro 16 amb el i9, és a dir, allò el gros, i la meva senyora té un MacBook Pro 16 amb un M1 Pro. Amb un M1 Pro. I normalment durant tot l'any les màquines funcionen de manera equivalent. La pantalla d'ella es veu una mica millor i evidentment la bateria li dura el doble, però més o menys, diguéssim, de funcionament va bé igual la cosa. La cosa canvia a partir del mes de juny, que el meu està sempre bullint. Però bullint és poc. I el d'ella no s'escalfa. O sigui, els M1 aquests van fresquets, no s'escalfen, no d'això. I jo el meu el tinc, escolta, però que de veritat, o sigui, que el toco i està calentonet, no és per deixar els dits a sobre.
Jo faig... Tinc unes 25 pestanyes obertes a Vivaldi. Tinc el transmitint en OBS directe amb YouTube, quan faig els directes del tema de la ràdio. Tinc els softwares, perquè no un, sinó diversos softwares de la ràdio, entre elles el que fa el control obert, el correu, el Telegram, tot, ahí, a saco, el Mastodon, tal, i el Mac Mini M1, tio, està... De fet, és bo tocar-lo perquè refreda la mà. Vull dir, et refreda, és una nevereta.
Dissipa. Doncs jo només tinc el Riverside a dintre el Chrome i el tinc posat, el tinc aixecadet perquè tingui posat una capsa de plàstic a sota perquè tingui més ventilació i no, i està...
I el Mac Mini, bueno. El Mac Mini M1 no té ventiladors. No té ventiladors. No fas mai soroll perquè no té ventiladors.
En té, però s'engeguen poc. Però sembla que els sí que hi són. A veure-los aïllos.
Jo no els he vist engegats mai. Deixo constància de que no els he vist mai.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Una cosa important que li ha passat al Toni, jo crec que avui val la pena remarcar-ho, no està aquí, estem aquí perquè ens hem trobat, i perquè també parlarem de temes d'accidents d'aviació i tal. Però el Firewall, ¿vale?, que està molt bé perquè tothom utilitza en Firewall i li posem la contrasenya de seguretat per tenir aquest extra, no?, de xifrat de disc, però a l'hora de la veritat, quan tens un problema, és una tocada de pebrots. Ahí lo dejo, eh?
Clar, perquè si no arranca, llavors... És molt muerte.
No arranca.
No, i a més, jo també he tingut reinicis i reinstal·lacions perquè vaig cometre l'error. O sigui, a més, és curiós, perquè vaig fer d'usuari típic i tòpic. Et surt el pop-up. Perquè jo tinc, en l'iPhone, tinc les versions beta i en l'Apple Watch també. però en el Mac no, perquè no, perquè tinc molts softwares i no me la vull jugar. I com ara està tot imbricat, em va sortir el típic missatge de dir, escolti'm, que vostè té l'iPhone amb aquesta versió, s'hauria d'instal·lar no sé què, vol instal·lar la versió beta de Ventura, o com se digui aquest que ve ara, no?
Ai, quina por.
Que no li vaig dir que sí i se'm va instal·lar.
Oh!
I em va deixar de funcionar coses que necessitava. I vaig haver de fer un rollback, igual que el Toni avui. I jo també tinc Firewall.
No, ni rollback ni res. Jo no puc fer res perquè no em deixa accedir al disc. He començat a... He engegat amb recuperació, en mode recuperació. Dic, bueno, va, reinstala'm el Monterrey perquè aquest no passa de Monterrey. I, vale, que quin disc el vols posar? Doncs el Macintosh HD aquest, bla, 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 bla. I dic, d'acord. I em surt, diu, accés al disc denegat. No deixa reinstal·lar el Monterrey, no arrenca.
Hauràs d'anar al Genius Bar a veure si fan alguna meravella. Però això no l'hauràs de planxar, eh? Te l'hauran de planxar no. Ells.
Home, planxar-ho jo sé planxar jo, perquè puc engegar la utilitat de discos i fer-li una lobotomia. Però, clar, vull mirar a veure si
pots rescatar algunes dades.
Clar. Home, moltes no, perquè, com bé sabeu, sempre insisteixo, tinc un backup, no al núvol, a dintre la caixa forta de casa, i un backup del backup en una altra caixa forta. O sigui que... Moltes no em perdré, fa dues setmanes, i tot lo que les dades noves que pugui haver les tinc guardades, o sigui, les puc recuperar del banc, de Som Energia, de Som Connexió, d'aquí i d'allà, o sigui que no hi ha massa problema en recuperar-ho tot. I tal. Però bé, però m'emprenya tornar a instal·lar aplicacions, tornar a fer això, ja estic una mica cansat perquè ho vaig fer ara fa un mes.
A veure, jo volia parlar de cotxes un momentet, vale? Perquè aquest mes de juliol no em vaig comprar el cotxe elèctric una altra vegada, estem amb l'Exter.
Que estava tot
estava que trigger. Passés, eh? Però el problema que tinc és que tinc que fer unes obres a casa per poder entrar als cotxes. O sigui, hi ha tota una història i... La casa que tinc no té entrada de garatge i llavors tinc que fer una entrada de garatge. I llavors, com que encara no està fet, doncs vam decidir amb la senyora, esperem entrar-ho i també uns temes de finançament. Però vaig estar, diguéssim, mirant el mercat de cotxes elèctrics i realment és impressionant. O sigui, en concret el que segurament m'acabaré comprant és el nou Smart Hashtag One, que no té res a veure amb un Smart dels que coneixem, i és un cotxe
gran. No, de fet, tinc un conegut que l'ha provat i em va parlar meravelles, Marc.
És
elèctric, o sigui, l'elèctric.
O sigui, he provat Teslas també, i de fet he provat Teslas, he provat alguns dels Kias, que m'han agradat bastant, però aquest Smart em va semblar molt xulo. Però a part, diguéssim, de la banda, diguéssim, que té un motor elèctric i totes les coses que hi han, el que jo sí que començo a veure és que canviar a un cotxe, diguéssim, modern, i segurament aquestes tecnologies es munten en els cotxes elèctrics, sobretot per tema de seguretat. O sigui, les funcionalitats aquestes d'autofrenada, de control de canvi de línia, que directament ja t'avisin de quina és la velocitat de la via, que tu pots agafar i demanar-li que et limiti automàticament a la velocitat que toca a dintre de la via que toca, o una mica més, et pots anar una miqueta de vidilla per volar per sota del radar.
Però això que dius també ho tenen els de benzina, no? Tot això que
sí, això tenen els de benzina, però això es posa en els cotxes de benzina com a EC o és un extra o es posa només als cotxes de gamma alta. És a dir, els de gamma baixa no els tenen, o sigui, no, si tens un Dacia doncs no ho portarà, perquè bàsicament el moment Dacia dona gràcia si té una lavavidres automàtic, vale, i ABS, i això és el que té, i potser té una ràdio, però si vas amb, diguéssim, els cotxes, diguéssim, normals de gamma mitja, acostumen a ser aquestes coses, es muten com a extras. De la mateixa manera, doncs, que quan es va introduir a l'ABS o a l'airbag, eren eren extras.
Extras.
Mm. Extras. En canvi, després, en els vehicles...
Després ja va ser obligatori. Però...
En els cotxes elèctrics ja, diguéssim, pràcticament, doncs, com que entenc que la, no, és, no sé si per un tema de màrqueting o perquè l'electrònica ja d'un cotxe elèctric és prou sofisticada, ja dius, escolta, fotem-li, fotem-li i el que ve, diguéssim, de sèrie en la majoria dels cotxes elèctrics que actualment que no són baratos, vale? Si busques aquests cotxes doncs, que tenen bateries a partir de 50 kW, 50-60 kW cap amunt, doncs estan a preu de Tesla Model 3, dels 40.000 cap amunt, però que dius, ostres, proves-les. O sigui, coses com que dius posar l'intermitent per fer un canvi de carril i que de cop i volta la pantalla t'ensenyi l'angle mort, automàticament, sense que tu tindre que dir res, dius, ostres...
Això ho fa el Tesla, també, no?
Però ho fa?
Això ho fa el Tesla, això de que t'ensenyi l'angle mort, la càmera.
Sí, de sempre.
De sempre, exacte. Sí, però aquestes coses semblen xorrades, però, o sigui, jo he tingut algun susto amb el puto angle mort. Fas un canvi de carrer i dius, hòstia, hi ha algú. I has de fer un cop de volant. Aquest típic susto que passa... les frenades, el que freni automàticament o en trajectes una miqueta doncs, així llargs o avorrits com seria fer una ronda, dir-li, escolta, condueix tu i et foto la mà a sobre i tu vas engegant i vas frenant i sobre vas seguint el carril tu solet. Hòstia, jo el que crec és que si aquest, deixant de banda, diguéssim, ja la part de l'electrificació, que jo crec que ja va quedar clar quan va venir el de Rebe Energètica, que, escolta, que té tot el sentit del món i que cal. El que jo entenc és que el que cal és que, o sigui, hauríem de fer que cada vegada més cotxes en el parc mòbil portessin aquest tipus de tecnologia. I fins i tot que siguin més agressives en quant a que no et deixin fer el burro.
Aquesta setmana...
I després hi ha una altra cosa.
Digues.
Jo el mes de juliol i aquest mes d'agost, cada setmana surto a fer una excursió amb el cotxe. Me'n vaig d'excursió a, jo què sé, a Andorra o al monument a Companys allí a la Vajol o, jo què sé, por ahí, dono voltes. M'agrada anar amunt i avall.
Fas una volta.
I sabeu quant he gastat amb energia, ja no combustible, amb energia durant aquests 2 mesos?
Bueno, tu tens plaques.
Poquíssim. Misèria i companyia?
No, no.
Zero.
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 Zero. Zero.
Això és molt rellevant, sí.
Segurament a l'hivern gastaràs una mica. Segurament a l'hivern gastaràs una mica perquè baixa molt...
Bueno, una mica, però...
Bueno, si visqués a Tromso... Sí, però aquí ja no tenim...
Ah, estàs acumulant.
Per l'hivern.
Però Som Energia no té la bateria virtual posada encara?
Sí, ja està. Ja està.
I la informen? Perquè jo encara no he trobat la informació que digui com funciona, ni quan tinc acumulat, ni tot això.
Sí, ara ja ho han enviat als socis, ja ens ho han enviat. A veure, l'energia sobrant, el preu que es paga, el que fan és convertir aquests euros en una unitat, perquè el servei es diu flux solar, no es diu bateria virtual, cada companyia li diu d'una manera. A la cooperativa se'n diu flux solar. I llavors, 80 cèntims, o sigui, un euro el converteixen en 0,80 sols. Llavors, bueno, ara em sembla que tinc acumulats 500 sols per...
Escolta una cosa, i això queda... Som Energia?
Sí.
Perquè jo no he rebut cap comunicació al respecte, fins i tot ho he preguntat. Es diu flux solar.
Flux solar. Flux solar, sí.
En el canal de Telegram hi ha gent de Som Energia, Marc. De Mossega la Poma.
Sí, doncs ja que ens avisin perquè...
Pots fer un ping allà al...
Ah, doncs sí, s'activarà automàticament. Vale, sí, ho han comunicat, flux solar, però no he vist encara els sols aquestes coses que tinc a la factura. Jo voldria veure la factura.
No, encara no surt a la factura. Si t'han enviat un resum... Aquell resum que envien semestral o anual, no sé què l'envien, en l'últim venia. I explicaven com funcionava i... Bueno, funciona així, bàsicament. Un euro sobrant d'energia, o sigui, un euro que tu hagis injectat a la xarxa es converteix en 0,80 sols.
Vale.
Llavors, bueno, a l'hivern vas tirant de sols.
No, no, jo aquest estiu injectar, com que no tinc el cotxe, doncs estic injectant una borrada.
Bueno, jo amb el cotxe i tot estic injectant el que no està escrit, també.
El que us anava a dir abans, tornant a la conversa que deia abans, amb el tema dels vehicles és molt, molt curiós, vale? A casa, ara ha marxat la imatge del Ludo, no sé si tens problemes d'internet. El que us anava a dir és que a casa tenim dos vehicles, vale? Un és matriculat l'any 2004 i l'altre és matriculat aquest any. I clar, les tecnologies d'uns i els altres són, no tenen res a veure, res a veure, no. Res a veure. I quan tu surts a la carretera, hi ha una variabilitat, tio, de cotxes nous, de cotxes antics, i de mesures i de funcionalitats i de coses que és molt variable, vull dir que no hi ha una homogenització ni de conya, vale? I jo crec que al final això, perquè en altres entorns, amb els avions també passa, Toni, que la vida útil d'un avió és molt llarga i hi ha avions, però jo crec que en general hi ha com unes regles molt més rígides que no en el parc automobilístic.
I en els avions també hi ha retrofits i tota la història. Eh?
Igualment penseu una cosa, eh? La nostra seguretat a la carretera, vale? Sí. depèn de quatre factors. Vale? Una és la nostra prudència al volant, l'altra és la tecnologia de seguretat del nostre cotxe, és a dir, si tenim un cotxe amb control d'estabilitat, amb frenos
això,
ABS,
que tingui
els pneumàtics bé, que tingui els frenos bé, que hagi passat bé, això és una, però després és
si
la
no,
prudència
perdona,
dels altres.
I si no, que t'avisi, perquè el bo que tenen els cotxes nous i ens queixem de l'electrònica i tot el que sigui, tenen molts xivatos i t'avisen de moltes coses. Els cotxes antics, tio, no t'avisen.
No t'avisen de res. Bueno, de vegades a mi m'ha passat de vegades portar el cotxe perquè se m'encenia una llumeta i el que m'han dit és que tenia malament el sensor. Però bueno, ja, de vegades què s'està espatllant? O sigui, suposo els avions això passa. Però hi ha dos factors més. Un és l'atenció i la cura que tinguin conduint les altres persones, vale? Que per exemple els repartidors que tenen que anar amb furgoneta, no sé si és per culpa d'Amazon o les empreses que els apreten molt, però jo cada vegada més que veig que hi ha un accident sempre hi ha una furgoneta implicada, vale? O per exemple n'hi ha una de Correus a Vilassar de Dalt que va en contradirecció i com un cafre, vale? És molt bona persona perquè em porta paquets a mi de vegades el senyor, però dius, cada vegada que el veus dius vigila perquè es fotrà, va amb unes normes allò. I després la tecnologia dels cotxes de les altres persones.
És a dir, clar, això volia parlar jo, de la gran heterogeneïtat que hi ha de tecnologia.
Exacte, és a dir, si hi ha algú que va amb un cotxe que en comptes de pneumàtics, que va amb pneumàtics slicks, que els frenos no li funcionen, a sobre condueix com un cafre i a sobre està repartint per Amazon, doncs, hòstia, pues, si et toca aquest tio de compartir carretera amb aquest senyor, doncs de cop i volta el teu risc augmenta moltíssim.
Right.
I és un problema, de vegades com a peató o com a ciclista. Llavors dius, home, doncs, entenc que com a societat hem de renovar molt el parc motor, o sigui, això tindrà uns costos ambientals i el que sigui, entenc que si aquests cotxes nous són elèctrics, doncs també tindrà uns avantatges ambientals, etcètera, etcètera, però és que encara només a nivell de seguretat, és a dir, escolta, una de les coses més perilloses que fem tots cada dia és conduir.
Sí, estic d'acord, i el desplaçament en vehicle. Una pregunta, Marc, al final què faràs? Retardes la decisió? La tens clara de que serà aquest vehicle?
No, la decisió...
Ho tornaràs a analitzar quan toqui, quan tinguis les obres fetes?
L'anàlisi està fet, el que volem és fer les obres, perquè si no l'alternativa que teníem era tirar un fil, era treure un cable cap al carrer, i vale que tinc un carrer molt poc transitat... I dir, escolta, tinc un cotxe nou, doncs dir, escolta, tens un cotxe nou, com i no almenys poder posar-li un toldo a sobre, que no li toqui el sol directe, etcètera, etcètera, que el puguis mantenir. I llavors dir, escolta, primer farem això, però segurament, a veure, els ajuts que hi ha actualment, especialment el que han tret ara, que diuen que et faran un descompte directe de l'IRPF, perquè es veu que si ara fas una... Per exemple, que aquestes, això dels plans Renovet els paguen igual que les ajuts a les fotovoltaiques, eh? La Generalitat s'ho pensa i t'ho pagaran un dia d'aquests, eh? Jo, o sigui, igual l'any que ve cobro els diners de quan em vaig posar la bateria a casa i llavors potser això ho aprofito per donar l'entrada del cotxe nou. Segurament en els propers 18 mesos caurà. Vale? Però, escolta, com que no, és, no està substituint... No estem anant de no cotxe a cotxe, sinó que ara tenim uns vehicles que creiem que s'han de substituir per temes ambientals, per temes de seguretat, etc etc. Però sobretot a mi provant els cotxes que vaig provar em va sorprendre molt el salt de seguretat. El salt de seguretat. I provant cotxes de benzina, o per exemple el cotxe que vaig estar a Islàndia, vaig estar amb un híbrid enxufable Mitsubishi, no em va semblar millor cotxe que el cotxe que jo porto normalment perquè és un cotxe d'11 anys. Vale? És a dir, ja tenia doncs, més o menys les mateixes tecnologies de seguretat, però en canvi aquests elèctrics, doncs, hòstia, doncs és com el que diu Antoni, està acostumat del Tesla, doncs això és, que et segueix el carril, que et fa la frenada automàtica, que et té el control d'angle mort, una sèrie d'històries, i a més t'està informant en el GPS de quina és la velocitat de la via en la que estàs conduint, tota una sèrie de coses que en els cotxes fins ara no estaven posats o estaven només en els de molt alta gamma i en els de benzina no s'estan posant, a no ser que siguin altíssima gamma. Llavors dic, doncs, potser és una cosa molt bona. El que passa que, clar, que quan anem amb un cotxe d'aquests tan segurs, doncs llavors hauràs de coexistir amb aquests conductors que treballen per una empresa que està subcontractada per Amazon i que condueixen com els Pidi González.
Anem avançant de tema. Jo tenia avui dues coses. A veure, com avui és un programa estrany perquè no hi ha guió, hi ha coses, però no hi havia
no hi ha guió tancat,
ni res. No hi ha un guió ad hoc. Però intentarem seguir-lo, com a mínim, perquè fos un programa com un programa excepcional. ¿Vale? Aleshores, jo anava a dir-te, Toni, deixar ara, per després del tall que farem d'aquí un moment, la part, diguéssim, d'aviació, perquè tot això arrenca perquè el Toni em va escriure i em va dir: estic fins als monguinglis de com tracten els accidents d'aviació els mitjans de comunicació i en especial la Corpo. Vale? Això està tot indignat amb aquests rams que té el Toni, que tot vull dir, tu pensa que cada ram del Toni és una magnitud 4,5 per tot el Maresme. Vull dir,
no, tot el, ho notem, ho notem.
Tu notes.
Jo ho noto. Jo dic, ostres, abans... algú m'ha mogut les cadires de la terrassa i en Toni ja s'ha cagat en algú.
Vaig sortir, em va fer molta gràcia Marc l'altre dia perquè vaig estar per sobre de casa teva, vale? Més o menys, no dic el punt exacte, però vaig anar a fer ràdio, allò que diem de Parks on the Air que fem a vegades amb el David, i vaig sortir de l'Ella, vaig anar per unes pistes, vale? I vaig anar a un punt que és com una cruïlla que hi ha entre l'Ella, Taillà...
Premià dalt...
Jo mirava a baix de la vall, i dic, hòstia, allò d'allà, per allà baix, més o menys, per allà, aquell mogollon, està al mar. Anava a cridar-te, però dic...
No, per allà Sant Mateu, per allà Sant Mateu.
Exacte, per allà mateix. Bueno, a lo que anava, dues preguntes molt ràpides. Mira, la primera és una pregunta que vull fer als mosseguis, vale? La llenço perquè m'ha sorprès i no sé si algú ho ha provat o li ha passat el mateix. Reconec que és una cosa molt particular. La pregunta és que... Com ara faig servir OBS, vale, per fer retransmissions a directe a YouTube, OBS té un plugin que és genial per incorporar la càmera de l'iPhone com una càmera més. Tu tens la càmera web, la webcam de tota la vida, la càmera del Mac, no sé què, però pots tenir l'iPhone com una tercera càmera i pots canviar d'escena i pots canviar de càmera. I es veu de conya, o sigui, clar, amb la qualitat de l'iPhone. Ho poses amb un trípode d'aquests, un goril·la, i flipes, eh? O sigui, es veu de conya. Però cada vegada que l'he fet anar, em surt un avís dient: no pots fer servir la càmera de l'iPhone amb Continuity contra el Mac si tens algun dispositiu AirPlay connectat, com per exemple un HomePod. I dic, no té sentit, no té cap sentit. Què té que veure el dispositiu connectat, un HomePod, amb una càmera per Continuity?
A mi em sembla que està saturant les antenes del Mac. Els busos no sé. Que estan fets, o sigui, els fluxes de l'AirPlay. Pensa que un AirPlay pot ser un HomePod, però també pot ser un Apple TV. vale? Amb la qual cosa estàs emetent televisió en alta qualitat i també quan estàs fent servir una càmera com el d'allò, o sigui, quan estàs fent servir l'iPhone com a càmera de vídeo, és una amplada de banda considerable.
Sí, perquè és wireless. I les antenes, és wireless.
És wireless i per tant doncs tens aquí un problema. Perquè, a més, llavors vol dir que aquestes dues coses han de compartir el mateix medi i segurament deuen haver trobat que tenen problemes de
fiabilitat. Jo crec que aquest avís no surt, si tens l'iPhone connectat amb el cable Lightning o contra un port USB del Mac.
Clar, si tu tires de cable, llavors ja no et surt perquè no tens el mateix problema, perquè llavors estàs anant per el bus USB-C. És que el problema és un tema de... És com, per exemple, quan van treure el primer iPhone, iPhone o l'iPhone 3S, no es podia fer vídeo amb la càmera de l'iPhone. Però, en canvi, sí que hi havia aplicacions que agafaven i feien vídeos amb la càmera de l'iPhone, perquè el micròfon hi era i perquè la càmera donava. Però què passa? Pues que Apple no volia fer l'enregistrament de vídeo doncs perquè no donava no ho podia fer de forma fiable. No podia fer de forma fiable doncs perquè no et podia donar el número de frames que tocava o no d'això. Al final es diu, escolta, si no podem oferir-t'ho en totes les circumstàncies, doncs no ho facis. Ja. Digui, escolta, o una cosa o una altra.
És una cosa petita, només treure això. I l'altra, Marc, que alguna vegada hem parlat, fer-ho públic, no? Hòstia, l'OBS, tio, és un software fantàstic.
Està molt bé.
Fantàstic.
Però fixa't que en aquest cas, fixa't que és on hi ha hagut una empresa, en aquest cas entenc que és Amazon, que ha tret un projecte open source i ha finançat un projecte open source perquè tenia l'interès de que la gent fes streaming i de que sortissin molta gent fent streaming. Per què? Perquè en el streaming era en l'únic lloc on podia competir amb YouTube. O sigui, Twitch és d'Amazon. I al final el problema és YouTube té el lideratge del mercat del vídeo online. Per què? Doncs perquè té una captura per regulació. Perquè YouTube va treballar durant molts anys perquè s'estableixin una sèrie de normes de copyright i unes normes que afectaven això. I aquestes normes impliquen doncs, que hi hagi una tecnologia de detecció, de còpia, i hi ha fins i tot uns acords ara que si tu, per exemple, fas un vídeo i poses una musiqueta, doncs en comptes de fotre't fora, el que et fan és et diuen, doncs mira, doncs ara compartiràs els diners de la monetització del teu vídeo amb aquesta empresa que té els drets. Hi ha tot tipus de mangonejos.
Si realment l'autor... Sí. Sí, té sentit si realment l'autor de la música o de la...
Exacte. Llavors, si tu ets Twitch i tu ets Twitch o tu ets Vimeo o tu ets Mossega la Poma Vídeo, que volem muntar un servei de vídeo online, doncs hem d'implementar aquestes coses, això val molts diners i no es pot fer. Per tant, YouTube té el lideratge. On ha aconseguit Twitch lluitar contra YouTube? Amb què? Pues amb el streaming. I, per tant, el que necessitava que és doncs, posant a les mans de milions de prosumers, com nosaltres, doncs, una eina professional de poder fer streaming. El que està passant ara és que l'OBS és tan sofisticat doncs, que moltes eines de pagament que altra gent està fent servir doncs, estan deixant-se de fer servir perquè tothom està migrant cap a OBS, perquè hi ha formació, hi ha plugins, hi ha suport de dispositius, hi ha suport per Linux, hi ha de tot. I és una canya.
Jo tot això ho tenia molt abandonat, ho reconec, però volia fer dos comentaris. Un, d'OBS, que és un software brutal, amb una comunitat darrere de plugins excel·lent, increïble, fa mil coses, automatitza molts els workflows de l'streaming i tal. OBS només és per fer streaming contra Twitch, també contra YouTube, i el streaming de YouTube està creixent d'una manera bàrbara i bestial. Cada vegada hi ha més lives on YouTube, almenys en el món on jo en moc, és constant. Dit això, quan has de fer edició de vídeo, normalment a Canapel sempre hem tirat de l'iMovie, ¿vale? Perquè l'iMovie s'ha quedat 50 generacions enrere. Hi ha una eina... Sí, hi ha una eina que he estat aprenent també aquests dies a fer-la anar per fer postproducció de vídeo, que és un calvari, Però, bueno, però no per l'eina, sinó per el que és en si la postpro, que és DaVinci Resolve, ¿vale? Brutal, brutal, o sigui, bestial. T'automatitza i diguéssim, una vegada tens tot muntat, et fa un equilibri de color de tot el, de tota la producció. Automatitza automàticament tots els sons. Si fa unes coses, tio, que és una nova generació de software. Saps el que vull dir-te?
Com es diu això? Com es diu això?
DaVinci Resolve. Gratuït. Gratuït. Vull dir, bestial, DaVinci Resolve. És un editor de vídeo, com un iMovie, però hipervitaminat, amb intel·ligència artificial aplicada.
És open source?
Crec que sí. DaVinci Resolve.
No, hi ha un developer, hi ha un developer.
Hi ha developer. Bueno, mireu-los-ho. És una meravella, amb l'edició de vídeo.
Hi ha un però per les coses que em dius, tot el que... D'això es pot fer també amb el Final Cut Pro, però bueno.
Però la corba d'aprenentatge del Final Cut, Marc, és old school. Saps el que vull dir-te? I el DaVinci Resolve és new, és el nou paradigma dels programes aquests que són tan mega focus contra un tema concret, saps? No sé, està molt bé. Suposo que no tindrà la professionalitat d'un Final Cut, però...
No, pel que estic veient... és tan o més que el Final Cut, el que estic veient és l'hòstia en patinet.
Posa, sense una corba d'aprenentatge enorme, us dic, jo m'he mirat un vídeo de com fer una de 15 o 18 minuts i ja he tirat palante, ¿vale? Posa a mans de gent que té aquesta necessitat, que no és ultra pro, amb resultats de coses bastant pro, ¿vale? Jo dic que és magnífic. Magnífic, magnífic. Bueno, ja està, era fins aquí aquesta pregunta. No vull entretenir-me més perquè el Toni, pobre, no parla dels seus avions i hem de parlar d'avions, ¿vale? I si us sembla, anem a fer una petita pausa. Anem a tenir una mica de mossega la poma estàndard, tot i que no és estàndard, però és que necessito donar les gràcies a nous mecenes, ¿vale? O sigui que... anem a contacte. Vinga, va.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Res, ràpidament. Pedro Birras, Lluís Villamil. Nous mecenes o renovats mecenes, perquè sabeu que jo no distingeixo entre nous i renovats. Moltes gràcies per fer-vos mecenes a través de la xeta. Es nota, vull dir, només puc dir que es nota l'ajuda que aneu fent tots, encara que sigui a partir d'un euro. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies encara a gent que, sense dir res, continua comprant a Amazon a través d'afiliats. Compreu coses inverossímils. Jo crec que podríem fer una mena com de comunitat de compradors d'Amazon compulsius, perquè sí, un dia farem un programa només destacant aquelles coses estranyes que els mosseguis compren a través d'afiliats. És bestial.
M'agradaria fer un petit incís amb això de les compres estranyes d'Amazon. No és cap xist, és de debò. Jo m'he de comprar els calçotets a Amazon perquè faig servir un tipus de calçotet molt específic, que és un boxer clàssic de tota la vida. I ara, des de fa una colla d'anys, els fabricants de calçotets boxers que es venen per aquí a les botigues i a tot arreu, no sé per què els donen la mania de fer unes peces molt especials, de tal manera que queda una costura del bòxer de darrere, una a cada galtona del culet.
Clar.
I això em fot una rosa impensable. Bueno,
és que les costures...
Vaig provar-ne uns i els vaig llançar, els vaig regalar. Només trobo bòxers clàssics de tota la vida a Amazon. La solució, doncs, com
a partir dels 50 anys les costures molesten, Toni. A tu, a mi, ja he passat els 50.
No, perdona, és que és la costura aquesta està en un lloc que uns calçotets mai han tingut costura. Bueno. O sigui, te la situo, dos galtes, vale? Doncs al mig de cada galta, no entre les dues galtes, que és la costura clàssica que no molesta, no, 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 al mig de cada galta una costura.
Yeah.
M'entens el que ho diu així? És estúpid. Cada vegada que t'assentes et queden marcades les galtes amb la costura del gallumbo.
I clar, per favor. No, és feo, feo. Bueno, no entrarem aquí en
detall. Escolta, però, bueno, Toni, has provat els Punto Blanco?
Tota la vida.
És que el senyor Punto Blanco, els boxes que fa, els fa així també ara.
Mm.
I ah, no, jo compro els Punto Blanco aquí a la Roca, Village, i escolta, són molt còmodes.
Bueno, jo els compro marca no sé quina a l'Amazon i m'han
Toni, de... els calçotets slips no porten costura a la galta.
Ah, no, jo faig servir boxer.
Clar, perquè sou molt sofisticats, però és que portem slips, que, o sigui, slip ve a ser només una gafa collonera.
Però els slips tenen la goma aquí, just en la d'allò, i ahir no. Ahir no, jo és que l'última vegada que vaig portar slips eren aquells d'abans, que tenien el forat per treure la tita pel costat, dels anys 70, i vaig dir... Això no, això és horrorós.
Això és molt poc higiènic, però avui en dia...
Em vaig passar els... Com? Em vaig passar els boxers, això és a meitat dels 80 i ja no he tornat els slips, per favor, els slips. I el tanga de Leopardo, home, per favor.
El tanga de Leopardo, aquest és impagable, impagable. Clàssic. Bueno, anem a posar la falca de Bitrate i ja tornem amb la part del run del
Tony. Hem de fer una enquesta entre els homes de la comunitat, sí. Slips o boxers.
Parlant, sí,
perquè les senyores també poden portar, hi ha boxers per senyores, oi?
Sí,
no cal que sigui exacte, sí. Parlant dels cachondos de la comunitat Mossegui, que aquí la gent, tio, a la que tenen una polèmica, s'agafen per fotre mal. Vull dir, jo estic molt decebut de la comunitat, però molt
són molt dolents, són molt dolents.
Un tio com el senyor R, que es permet el luxe de no treure el nas en un any, surt, ai, és el protagonista, ai, que bo el programa el senyor R. Us ha posat al dia, eh? Us ha posat a to, perquè sou tots uns Apple fanboys, que això no sé què, i pum, i pum, i pum. I vinga, una birra, i una altra... Bueno, un tac. Al final, ja s'ha guanyat dues birres, el cabron.
S'ha guanyat dues birres, però escolta una cosa. Farem una enquesta de tots aquests esparverats, quants tenen un mòbil d'aquests que es plega. Aquí, a veure...
Però és igual.
No, a veure.
No.
Per cada 10 que tinguin un mòbil que es plega, jo els hi pago una birra. Apa, home, aquí.
Ja,
és el senyor R que està mundat en el dòlar i... Home, aquí.
Però, hòstia, és que oients de Mossega la Poma, s'us veu el llautó, tios. S'us veu molt el llautó.
Uns fanboys.
Surt l'amagau, el senyor Guadiana, i allà tots rient-li les risses. Oh, espectacular! Oh, s'ha caigut al cel!
Quin bo! Quina eloqüència!
Per fi!
Algú que sap alguna de tecnologia i...
Fora.
Bueno, quants tenen un mòbil que es plega? Quants tenen un mòbil que es plega?
I quants han patit la ira del senyor R? En directe. Quants?
Ah.
Que ningú ha patit res.
Aquí també és important, sí. Això, saber-ho.
Hombre, Marc, si tu fas de Puigcimbol, quan surt el senyor R?
Home, aguantem, tio. Aquí les entomem, com homes de veritat.
Només falta que et posin un pal agafat a l'esquena, com aquells que feies tu per penjar-te, vale? I que l'altre vagi fotent...
Però aquí aguantant, home, com un home.
Aguantant com un samurai, tio.
Carros i carretes, home.
Hombre, tio, però on s'ha vist? I a sobre hi ha tothom, ai, perfecte, ai, com el trobàvem a faltar. Anda, ja, hombre.
Si més el que fa és que no deixa parlar, interromp ell, és el que interromp.
És que està un any aguantant-se les interrupcions i les deixa anar de cop quan ve.
Exacte,
és que on s'ha vist.
Exacte.
Hombre, fora.
I que ara, bueno...
Mai més farem cap juguesca, cap aposta, perquè les guanyarà, perquè ja sabem com són els oients d'aquest programa.
Té els seus fanboys i, bueno, ja si hi ha un favoritisme, bueno, que hem de fer, escolta...
Vinga, el ByteRight, el ByteRight.
ByteRight i seguim per la part que tu volies explicar, Toni. Vinga, fins ara.
ByteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteright.dental.
Ai, senyor. Toni, a veure, què et va motivar a escriure amb què estaves tan emprenyat?
No. Home, fent honor a un dels meus nics, el Vespot emprenyat, em vaig emprenyar molt. Molt, perquè jo sempre miro la web del 324 per mirar notícies i tal, però és que ara ja començo a mirar fins i tot la de RTVE, perquè, hòstia, és que a vegades em foten cada una que n'hi ha per llogar-hi cadires. Em posen un vídeo allà al mig.
Això és com quan hi ha cada vegada que hi ha un terratrèmol. És una cosa que, mira que han passat anys i continuem igual, tio. Cada vegada que hi ha un terratrèmol, en aquest país, tots els mitjans parlen de l'escala de Richter. L'escala de Richter sí. Està denostada de fa mil·lennis. Ningú la utilitza. No és científica, ja no s'utilitza.
S'utilitza la de Mercalli?
No, s'utilitza una cosa que es diu escala de magnitud. Mira que és fàcil. Magnitud tanto, punto. No has de posar-li ni de Richter, ni de Rochter, ni de Nurchter, de res. I tots acaben posant el famós Richter, que ja no té res a veure. És una
cosa... I ara estan desenvolupant l'escala Vilassar de Dalt.
Clar.
És, segons l'emprenyament també va, el que nota el Ludo.
Mesurem el desplaçament de les cadires en la meva terrassa.
Sí.
Perdona. Exacte. Perdona, i saps on més es nota la ira del Toni a casa teva? Amb les onades de la piscina. Perquè les piscines, quan hi ha un terratrèmol, es mouen tot, és una cosa. Bueno, Toni, a veure,
Escolta,
m'han posat allà un titular amb negreta i lletra grossa i tal. Els passatgers d'un avió graven com s'incendia el motor en ple vol.
Ah, això és
el vídeo... I una merda! És mentira, això!
Això és el vídeo... És el vídeo dels pets. És el vídeo dels pets del motor.
És mentira! Sí, senyor. Són els pets. Allò és mentira. Aquell motor no està incendiat, collons! És que... I aviam. Clar, jo quan diuen animalades, me les crec perquè com que no hi entenc, però hòstia, quan parlen del que jo entenc i diuen aquesta animalada, m'emprenyo, és que no hi ha més sortida. És que sembla... Hòstia, mira que n'hi ha de gent que en sap de coses d'avions. No cal que sigui jo. Hi ha milers i milers de persones que els hi poden dir, escolta'm, això és veritat? No, això no és veritat. No ho posis perquè fotereu el ridícul. Doncs tant se'ls infot. Això és el puto clickbait dels nassos. És mentira.
O desinformació, o manca de coneixement. A vegades no és
manca de coneixement, desinformació...
Però què costa trucar algú que en sàpiga? Collons, que tenen, estan a Sant Joan d'Espí, tenen el Prat al costat, segur que hi ha algun pilot que els hi pugui dir alguna cosa, no?
Oi tant.
És que és això. Escolta una cosa, però tu ja saps la gran notícia de la setmana, que es veu que s'ha caigut un avió que portava en el senyor Picolín a dintre, el senyor Frigopier, que portava a Moscú.
El Frigolín,
sí. I es veu que, segons la prestigiosa cadena de notícies Russia Today, es veu que la causa va ser que en el pilot, perquè es veu que copilot no n'hi havia, s'havia pres una vacuna del Covid i llavors li ha agafat una miocarditis i per això l'ala s'ha trencat. I s'ha caigut l'avió allà al costat de Moscú. Perquè és per culpa del Covid.
Sí.
Rússia Today estan en tot. O sigui, és Rússia Today, és Rússia El Mundo Today. Quins collons que té?
I el Trump li van robar les eleccions.
Sí.
És que és així. O sigui, aquest avió caigut perquè un dels pilots estava vacunat de Covid i el Trump li van robar les eleccions.
Bueno, tranquil, però els properes li estan fent la campanya gratis, eh?
Sí. La qüestió és que aquell motor no està incendiat. Allò que se'n diu és un backfire. És com quan un cotxe o una moto fot una flamarada.
Petardeja.
És exactament el mateix.
Però a veure, Toni, mateix, no som pilots, nosaltres hi hem volat...
És combustible. El compressor de la turbina ha entrat en pèrdua, no hi ha hagut prou aire dintre per cremar tot el combustible i ha sortit combustible sense cremar per la cua. I quan es troba amb oxigen a fora de la cua, com que ha estat molt calent, la combinació de temperatura molt alta, combustible i oxigen, dona foc. Llavors fa pum, pam, pum, i petardeja.
Com quan petardeja. És el mateix que quan un cotxe petardeja. És que qualsevol que hagi vist Fast and the Furious sap que els cotxes també fan el mateix.
Exactament.
És que és això.
Jo he anat... I a més, al principi és el mateix, eh? Vull dir, tant hi fot que sigui una flama contínua, que és un motor de reacció, com una flama alterna, que és un motor de combustió alternativa, que seria 4 o 2 temps. Vull dir que són explosions separades. O un pulsorreactor, que també són explosions separades, que em sembla que ja no n'hi ha cap de pulsorreactor per ahí corrent. En algun museu n'hi haurà algun.
Bueno, hi havia uns Mazdes, hi havia uns Mazdes que portaven el motor aquell rotador.
Sí, bueno, però és... continua sent combustió alternativa. No és una combustió contínua, I tal. Doncs bé, no és això. Els tios veuen aquest vídeo i vinga, i tant es foten això, el passatger d'un avió grava com se li cala foc al motor i ho posen i es fumen una fària. Vull dir, no fotem. Aquell motor no està encès. I el del frigolín també. Ha caigut, collons, no ha caigut, l'han tirat. Hòstia, avions que caiguin n'hi ha poquíssims.
Però és que cau com una pedra, cau com una pedra.
Clar que sí.
O sigui, ni els avions de paper que faig jo cauen tant com una pedra.
Aquest model d'avió que fa una pila d'anys que està en servei, aquest és el segon accident que tenen en tota la història de l'Embraer 135. Aquest és el segon. I el primer podria ser un accident. Aquest no ha sigut un accident, aquest ha sigut un sabotatge claríssimament.
Sabotatge o pepinasso?
Diuen que pepinasso no, per les següents raons. Jo no hi entenc, eh? Vull dir, no, a mi la costa aquesta militar no, però per coses que he llegit de diferents publicacions de l'estranger i més enllà i d'altres galàxies, diu que volava 8.500 metres d'alçada. Aleshores, els míssils que es poden disparar des d'un llançador, d'una llançadera portable, no? Els que porten les i tal, que farien aquest efecte, no arriben a tanta alçada. A tanta alçada no es poden enganxar.
I des d'un altre avió?
Per enganxar-ho a tanta alçada, hauria de ser un míssil ja més gros, que hagués produït molts més danys a l'estructura de l'avió dels que té. Aleshores, diu, no, és que hi ha uns foradets que sembla matralla...
És el paper de vàter.
Una bomba... I una explosió interna.
Bueno, és una bomba que li han fotut a dintre. Així ens mateix. Que sigui una fallida no continguda d'un motor, que en diem, que és senzillament que el motor es desintegra i no queda contingut a dintre el motor i taladra l'avió. Home, això ha passat amb altres avions. Ha passat, però no li ha arrencat l'ala a cap avió. Que pot haver hagut una fallida estructural per un manteniment deficient? Podria ser que hi hagués corrosió en la
però la navalla d'Ockham diu que això és o sabotatge o pepinasso.
Sí, la navalla del que em diu això, però hem d'estar oberts a totes les possibilitats. A mi em fa l'efecte que trigarem moltíssims d'anys en saber el que ha passat, igual que amb la mort de Kennedy. Encara no ho sabem ara, i ja fa molts anys.
No, amb en Kennedy ja se sap, va ser la bala que rebotava. La bala que anava rebotant i el va anar donant des... Exacte. És com en el Quake que hi havia l'escopeta Ricochet.
Sí, ara ens hem marxat del tema de la notícia de TV3. Va, TV3, del 324, perdó. Però bueno, ja ha quedat clar la cosa, que allò no és un incendi. Que ho sàpiga tothom, no és un incendi. I tornant a lo del senyor Frigolín, podria ser que hagués estat una fallida estructural, doncs sí, podria ser, però trigarem moltíssims anys en saber-ho. Per què? Quan hi ha un accident, els que intervenen en la investigació són Primer, el lloc, o sigui, l'autoritat d'aviació del lloc a on ha passat, en aquest cas la Federació Russa. Segon, les autoritats d'aviació de la matrícula de l'avió, com que és rus, són els mateixos. I tercer, ve un inspector també del país d'on està fabricat l'avió i un altre del mateix fabricant. Aleshores, com que el Brasil i Rússia, o menys, ja sabem tot el que és el BRICS, la primera és B de Brasil, la segona és R de Rússia, o sigui que aquí, per aquest punt, la investigació no sé jo com avançarà. No vull ser mal pensat, però jo crec que no en traurem pas mai aigua clara d'això. Perquè els russos, suposant que hagi estat un atemptat o derribat amb un missil o una actuació militar, els russos mai ho reconeixeran, número 1. I número 2, si el fabricant del Brasil diu, ostres, és que això, l'avió no ha fallat, això ha passat, ha sigut un atemptat, o sigui tal cosa, ja li dirà el senyor Lula da Silva, tu, calladet, que estàs més guapo. I punto. O sigui que d'aquí serà molt difícil per les implicacions geopolítiques i sociopolítiques i tal, serà molt difícil treure'n l'aigua clara d'aquest tema. O sigui, aquest tema ja el deixem aparcat. I l'altre tema, senyors, no és un foc d'un motor. Són pets que estira el motor per una pèrdua de compressor. O com seria, per exemple, si et fallés la bugia d'un cotxe de manera alternativa, ara si ara no, doncs va petardejant perquè s'acumula combustible al tub d'escapament i quan ens llega la bugia fot el petardo i surt foc per darrere. Doncs és això, ni més ni menys.
Per complementar el que has dit, Toni, una recomanació que faig a tothom que estigui interessat en aquests temes és un canal de YouTube excel·lent que es diu Mentor Pilot. ¿Vale? El nano aquest que porta aquest canal, bueno, nano, és un pilot, és un pilot que a més prepara altres pilots, és un formador, analitza un accident i hi ha tot un muntatge, vull dir, té un equip a darrere que fa tot el muntatge de com ha anat l'accident, parteix de la sortida fins al moment de l'accident i després analitza els informes, aquests informes que dius que es fan després d'haver intervingut l'entitat d'aviació local, l'entitat d'aviació de... O sigui, tot això s'explica i després es detallen els informes. No, està molt bé perquè no busca acusar ningú, no busca això. Busca el que busquen els informes que es fan quan hi ha un accident d'aviació, que és entendre què l'ha motivat i si s'han de canviar directrius, el que sigui, pues es canvia perquè no torni a passar, ¿vale? I està molt bé. Mentor Pilot. Tindreu l'enllaç a les notes del programa. A YouTube és un canal excel·lent.
I cal distingir entre accident i atemptat.
Home, i tant, que són coses diferents.
No, és que hi ha hagut un accident... No, escolti'm, se li ha fotut una bomba, això no... O sigui, el Panam de Lockerbie, allò no va ser un accident. Li van fotre un petardo i va caure. Vull dir. És el que hi ha. S'investiga la pèrdua de material i o vides. No? Mm-hmm. Aleshores, pot caure dintre de l'accident, generalment cau dins de la categoria d'accident i ocasionalment cau dins de la categoria d'acte criminal.
Vale, no he sigut, perdona, que estava mirant una cosa. No he sigut conscient bueno, sí que era conscient, però no se m'ha anat la pilota de canviar el títol i tot, que estàvem sortint en directe per YouTube, vale? I en aquest directe per YouTube hi ha gent que ha dit la seva i jo no he passat d'ells com de la mopa i demano
perdó. Ah, no, home, a veure, què diuen?
Vale. Parlant això fa referència a una cosa que ha dit el Marc sobre el repartidor aquest que anava corrents en contradirecció. Diu, en Rai, que li deia, no el Rai món nostre, un senyor que es diu Rai, li diu, aquest repartidor només li falta ser hacker i sembla el protagonista d'una novel·la distòpica del futur. Doncs mira, Rai, tens tota la raó. Vale? I després, el Noel Ayerra, diu, efectivament, si connectes el cable Lightning del Mac a l'iPhone, no surt cap missatge i el pots fer servir com una càmera de continuïtat. Pues, nois, els que heu estat en el directe, primer, disculpes perquè el títol que teniu en aquest directe no correspon a el que estem parlant avui, culpa meva, i segona, perquè no se m'ha anat la pilota. Vale? Del tema d'aviació encara no han dit res, suposo que ho estan processant perquè trigarem una mica. Bueno, alguna cosa més o saltem a les propostes? Que avui hem propostes
jo, família, tinc que marxar perquè la família em reclama per unes coses estrambòtiques. O sigui que us deixo amb els avions i escolta, Toni, quan torni jo ara a casa no em moguis molt les cadires de la terrassa. Vale?
Vinga. Bé.
Marc, acaba de gaudir de les vacances. Marc, una abraçada.
Igualment, una abraçada.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs propostes, que avui... Propostes sense el Marc, que ja sabeu que el Marc, que si se puede, s'escaquea de les propostes, eh? Bueno, molt ràpid. Estem aquí només el Toni i acabant les de fer i explicant aquestes propostes. Clar, portem molts dies que no fem programes oficials, per tant, no les he recollit pas totes. He agafat només les 7 darreres, vale? I en ordre invers. Però bueno, les teníem acumulades i per intentar començar una temporada nets de propostes no les volia deixar al calaix. En Dani Gaia ens parla d'una sèrie, diu, heu de veure la tercera i darrera última temporada de Only Murders in the Building, Només assassins en l'edifici, ¿vale? Que és de Disney Plus o de Torrent. Diu, anunciat per ell mateix és l'últim cop que Steve Martin actuarà juntament amb Martin Short i Selena Gomez. Els principals. En aquesta tercera temporada l'actriu convidada és Meryl Streep, hòstia, i l'actor Paul Rudd. Pel títol ja imagineu de què va. Primera temporada molt bona, segona més fluixeta i aquesta última arranca amb molta força. Van pel capítol 4 a l'escriure aquesta proposta i els capítols duren aproximadament 45 minuts. I hi ha uns 10 capítols per temporada. Bueno, això és una proposta d'en Dani Gaia sobre una sèrie que jo no he vist, però que prenc nota. És a Disney Plus o al sempre malaguanyat Torrent. Vale. Tu l'has vista, Toni?
No.
Vale. Avui parlem molt de sèries i pel·lis, eh? Una altra, a l'Eduard Pertínez ens parla d'una pel·lícula, diu tornar a veure Tenet. Tenet, et sona tu? Tu els dos som iguals. Bueno, diu, Tenet, diu l'Eduard, Tenet la vaig veure al cinema fa 2 anys quan la van estrenar, però ahir la vaig tornar a veure, suposo que en alguna plataforma de streaming. Ja sabem de què va, i la vaig tornar a gaudir. Potser més fins i tot que la primera vegada. Si a més la veus amb algú que no l'hagi vist abans, pots veure-li la cara, o sigui, pots veure a la cara l'expressió de no entendre res, ¿vale? La fan a Netflix, la fan a Netflix. Tenet, no podem fer comentaris perquè ni el Toni ni jo l'hem vist. L'Eduard, també, parlant de sèries, ens diu Jack Ryan, del Tom Clancy, diu, està en català a Amazon i la trama de la tercera temporada sembla curiós que sigui preguerra a Ucraïna, ¿vale? Jo no he vist ni la primera ni la segona, vull dir que aquí tampoc podem dir res, no, Toni?
Home, del Jack Ryan he vist les clàssiques, que les feia el Harrison Ford i un altre... I quin és l'efecte? Hi ha hagut un parell d'actors més que han fet de Jack Ryan a diferents pel·lícules. I les novel·les són collones.
Sí, estic d'acord. Tu fas servir missatges, els missatges a l'iPhone? Sí, no?
iMessage,
tu i jo els escrivim... Sí. Doncs pues mira, aquesta va per tu, que és una cosa que ens diu el Cinerbof. Que és, el Cinerbof és com tu, vull dir, és un senyor que s'emprenya i mou... Tu mous un tros del Maresme, ell
es dona cops de cap a la paret.
ella es dona de cops de cap de la paret amb tanta intensitat que mig Carolina del Nord també trontolla. Sí, vale? O diu, ja, de fet, s'activen les alertes anti-tornados, o sigui, alertes de tornados a Carolina del Nord quan el vaixó s'emprenya. Amb l'agravant, que tu i jo som més aviat de la costa, però és que aquest senyor ve de Lleida i quan s'emprenya fa por. Fa por. Vale. Llavors, diu, em toca absolutament la pebrotera, la ducking barra de collonades a l'hora de fer anar el e-message, els missatges. Doncs hi ha una solució no documentada per amagar-la, aquesta mena de barra de collonades, vale? Que no li agrada. Per amagar-la, pitja el botó gris que està a l'esquerra del camp d'entrada de text i el botó de la càmera. I si vols que et surti sang pels ulls, pitja el mateix botó per poder què? Queixar-te de nou? Ah, no sé. Adona't que aquest botó no canvia de color quan la barra està amagada. Apple, sou una ducking meravella. Heu d'ascendir al programador de settings amb un coet al cul i enviar-lo a mar per començar la programació d'una app que generi oxigen del no-res. I si us sobra un coet enculant, li poseu al darrere d'en Poetering al creador de Pulse Audio i de System D. Vale, doncs aquest és el rant del Cinerbof, que com podeu veure, no l'he fet amb accent de català occidental, però és el que tenim.
Vale, lo puto més coses Ciner.
Lo puto Ciner. Més coses del Ciner. De fet, aquestes tres propostes que ens queden són d'ell. Diu, una sèrie, la sèrie de Netflix, Night Agent. Són 10 episodis d'espia, secció, thriller, suspense, molt recomanable. Si la diu el Ciner, pues la haurem de veure, perquè palabra de Ciner te alabamos, senyor. Una altra cosa de Ciner, una altra sèrie, Babylon 5, The Road Home, una ciència-ficció clàssica. Jo havia vist alguna cosa de Babylon 5.
Sí, Babylon 5, sí. És una seqüela, molt seqüela de Star Trek.
Sí, exacte. I tenen un munt de temporades, no?, aquesta gent, diria jo.
Ai, sí, però jo no sé si ara estan fent temporades noves, però ja tenia molts anys això del Babylon 5, eh? Ja...
Sí, jo també. Em semblava que era... Sí, per això diu ciència-ficció clàssica.
Sí, vale? Val.
Suposo, eh? Espera't un moment, perquè aquí hi ha una cosa que no em quadra i és possiblement jo que m'hagi equivocat. Un segon, que canvio una cosa, perdoneu, que ho faig en directe, perquè ho vaig canviar per modificar una cosa del guió i vaig posar-ho pitjor de com estava en original. Ara sí, ok. Us explico. L'última del Ciner. Sabeu que el Ciner viu als Estats Units, a l'estat de Carolina del Nord, que és l'estat que hi ha per sobre de Carolina del Sud. Vale? I diu, parlant de política americana, diu, sisplau, seguiu el canal de YouTube d'en Bo of the Fifth Column, seria Bo Beau, això seria francès, no? Bo of the Fifth Column, de la quinta columna. Diu, és un paio amb connexions, no sé quines connexions, que explica molt bé les notícies als Estats Units. Des d'un punt de vista a l'esquerra del Partit Demòcrata. Estar a l'esquerra del Partit Demòcrata no costa gaire, d'acord? ¿Vale?
No. Home, allà sí, però si ho posem en context europeu, està al centre. Europeu, no context espanyol.
No t'he entès perfectament, sí. Però és que no sé on situaria el Partit Demòcrata en un context europeu, perquè estaria... Si tenim els nazis de la Càmera de Gas, aquests estarien una mica també cap allà, eh? Però, bueno, en fi, no, és broma. És igual, a lo que anàvem. Des d'un punt de vista a l'esquerra del Partit Demòcrata, diu, xoca molt perquè el tio és d'una zona... O sigui, grava vídeos des de casa, eh? Perquè, de fet, estic mirant ara el que ens recomana, un dels vídeos de YouTube que ens recomana d'ell, el Ciner, i està com amb una mena de... Saps la típica casa americana de country, no? De l'interior, que tenen com un tros de garatge, en aquest tros de garatge tenen les eines, vale? La benzina i tot allò, per després es posen el gorro del Ku Klux Klan i se'n van a cremar...
I de l'Amèrica Profunda.
de l'Amèrica Profunda, exacte. Pues té, aquesta és la imatge de fons de real d'aquest senyor. Però, insisteixo, diu, xoca molt que és d'una zona rural de Florida i fot la pinta i té l'accent, i això dono fe, del típic seguidor de Trump, amb aquest que fan el... Però res més allunyat de la veritat. ¿Vale? I el vídeo que ens dona, que ens diu en Sinner que enllacem, es titula Let's Talk About Trump's Letter and What It Means. ¿Vale? Anem a parlar de la carta de Trump i què coi significa. ¿Vale? I és el típic tio que porta el barret, aquesta barba, és que és molt de l'interior, de les zones rurals perdó, dels Estats Units, però el que explica no, és tot el contrari. És molt interessant, la veritat, és que val la pena. De fet, en aquest vídeo porta una... Perdoneu que no he agafat aigua i tinc... I diu... es porta una samarreta i la samarreta té un text a dalt que diu The Trumpification. The Trumpification. ¿Vale? Molt bo. Pues ja està. No sé si tu tens algun consell. Jo ja he donat aquell del Mentor consell, Pilot.
Informació de servei. Segurament cap a finals d'any vindrà una altra campanya de vacunació de la Covid. Si us vacuneu de la Covid, no viatgeu amb avió, perquè si us vacuneu de la Covid, l'avió s'estimbarà.
Estàs segur que vindrà una nova campanya de vacunació global o només per la gent?
Sí, és possible que vingui perquè ara ja està havent-hi un bon repunt. Però això potser hi ha algú mossegui que estigui més ficat dins del ram de la sanitat i ens ho pugui aclarir més bé a tots. Jo, el meu està cau dins més del camp de la palla mental.
Bueno, ja. No, normalment, vamos, jo tenia entès, i tampoc estic en temes de salut pública, si algun mossegui està, potser que ho digui en el grup. Jo el que tenia entès és que la vacuna de la Covid, o que continua existint, i es continua posant, juntament amb la de la grip i altres vacunes, a població de risc. Vull dir, gent a partir de 65 anys, gent immunodeprimida o amb altres patologies. ¿Vale? I això ja s'ha incorporat by default des de fa... Després de les vacunacions massives, aquestes vacunacions recurrents en població de risc s'ha mantingut. ¿Vale?
Sí.
Però bueno, com a política, bueno, diguéssim, aquesta, de salut pública.
Aquesta nova variant sembla que té una mica de mala llet. Ja veurem.
De mala llet, ja veurem. Molt bé, doncs mosseguis fins aquí aquest programa, que no he dit quin era, que era el 5, perquè hem començat així avui una mica raros. Aquest era el programa 561. És un programa que no tocava, que teòricament hagués sigut el primer de la temporada 17, però que l'hem fet aquí encaixar entre mig. No el donem com a primer de la nova temporada, continua sent un programa que ha aparegut com un bolet aquí al mig de l'estiu, com una panarola.
Sí. A conseqüència d'un emprenyament amb 324.
Sí. Perquè, de fet, va ser el motivador de que ens reuníssim avui a fer el programa. Toni, t'agraeixo molt que hagis vingut, com sempre.
T'agraeixo molt a tu i als mossells els agraeixo la paciència d'escoltar-me. Perquè fa falta paciència.
A tots tres. Bueno. I ara aclareixo la broma per qui no estigui al cas, si heu arribat fins aquí al final. Lo del senyor R és una broma, ¿vale? No tinc res en contra, em va fer moltíssima il·lusió que vingués i vam fer aquesta conya per excitar una mica el vesper, ¿vale? I tenir els mosseguis partidaris i no. Vull dir que no hi ha cap... Que si heu sentit aquí i us penseu que hi havia algun mal rotllo, que òbviament no, i que en el Raül ens l'estimem molt i ens fa molta il·lusió sempre que ve i ens fot canya. Molt bé, doncs no sé quan... a veure, la temporada oficial no comença fins a avançat setembre. Jo calculo que serà la setmana de l'11-12, però com l'11 és la diada, que és dilluns, ¿vale? I dimarts, i jo encara estaré de vacances. No sé si aquella setmana, suposo que si a finals tenim temps ja començarem oficialment, i si no començarem la següent, ¿vale? La setmana després de l'11. En tot cas, si hi ha alguna cosa especial, entremig ho publicarem. Una abraçada a tots. Adéu-siau.
Adéu.
Vinga, adéu-siau.